Bona tarda, autònoma. Són les 5.
A UAB Ràdio, especial 10 d'octubre. Amb Pol Corredoira i Pau García.
En una hora compareix el president de Catalunya, Carles Puigdemont, al Parlament i ningú s'atreveix a dir què dirà. Alguns aposten per una declaració unilateral d'independència, la DUI, altres parlen d'un reconeixement més simbòlic, altres afirmen que vol fer temps per poder seguir dialogant amb Europa. Passi el que passi, a UAB Ràdio estarem preparats i ara, i aquí, comencem un programa especial per seguir les paraules del president català i les reaccions que aquestes puguin tenir. Programes especials per moments especials en què la ciutadania aguarda, expectant, els pròxims moviments d'una i altra part. Passa un minut de les 5 de la tarda. Benvinguts a l'especial informatiu 10 d'octubre a UAB Ràdio.
UAB Ràdio. Especial 10 d'octubre. Amb Pau García i Pol Corredoira.
Estem en directe aquí a la ràdio universitària i ara, moment per actualitzar-nos. Pau García, què tal? Bona tarda.
Hola, Pol Corredoira, bona tarda.
Situem aquesta hora l'actualitat informativa i tot el que ha succeït en les darreres hores, que no és poc.
No és poc, i és que Carles Puigdemont ha de comparèixer avui per explicar els resultats de l'1 d'octubre i com s'aplicaran segons la llei del referèndum. La llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, en el seu article 4.4, diu que si els resultats de la votació són favorables al sí, el Parlament hauria de celebrar una sessió ordinària per efectuar la declaració d'independència. Els resultats ja s'han fet oficials i aquest podria ser el ple al que fa referència a l'article. Sembla, però, que no tots els dirigents catalans van en la mateixa línia. Malgrat tot, avui l'executiu català s'ha reunit al Palau de la Generalitat per preparar el discurs d'avui i els futurs moviments del govern. En les darreres hores també s'ha sabut que Artur Mas està en contacte amb el president preparant la seva intervenció parlamentària. De fet, la intervenció de Puigdemont és l'únic punt del dia del ple. Qui s'ha reunit aquest matí, però amb caràcter ordinari, ha estat la mesa del Parlament amb Carme Forcadell al capdavant. S'ha resolt prendre nota dels resultats del referèndum, acció que rebutja Ciutadans, socialistes i populars.
I al focus de la notícia, el Parlament està blindat ara mateix i des d'ahir per la nit els Mossos d'Esquadra han comunicat avui que el Parc de la Ciutadella estarà tancat i que només es permetrà l'accés a periodistes i parlamentaris. Això altera les mobilitzacions que hi havia previstes per aquesta tarda, com la de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Mitjançant les seves xarxes socials, han fet una crida a omplir el passeig Lluís Companys de Barcelona davant del Parlament. Sota el lema "O la República, avancem al costat de les nostres institucions", vol donar suport als dirigents independentistes en el ple d'avui. I també tindran una visita una mica inesperada, no?
Sí, i és que aquest acte també sembla que hi assistirà la Guàrdia Civil. El Foro de Guàrdies Civiles ha piulat aquest matí a Twitter amb un missatge contundent. Cito textual. La ANC llama a bloquear el Parlamento de Cataluña desde una hora antes de la comparecencia de Puigdemont. Los compañeros de la policía y la Guardia Civil preparados en 3, 2, 1 y sin contemplaciones. Mano dura y leña al mono. Y us remata tot amb el hashtag Ya está bien. A tot plegat, la compareixença la d'avui dimarts, feta a petició del propi president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un principi, l'explicació de l'actual situació política s'hauria d'haver fet ahir, però el Tribunal Constitucional va suspendre el ple de dilluns a partir dels recursos d'empara presentat pel PSC. Els motius de la suspensió són clars pel TC. Primer, la celebració d'aquest ple hauria vulnerat els drets dels diputats de l'oposició i, segon, aquests drets vulnerats no haurien pogut ser reparats amb posteritat.
El fet és que mai abans havia passat això. La suspensió d'un ple és un fet inèdit. Fins i tot, el TC va arribar a advertir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que havia ignorat o eludit la suspensió acordada i que podria haver càrregues i conseqüències penals. I és per això que tot plegat se suma a la petició de Carles Puigdemont per comparèixer al Parlament. Així ho ha sol·licitat en un escrit dirigit a la presidenta del Parlament i emparant-se en l'article 169.1 del reglament. Perquè quedi clar, el ple del dilluns, que no estava formalment convocat, era una petició dels grups de Junts pel Sí i la CUP. Ara és el president de la Generalitat qui demana la seva compareixença.
Però la polèmica més destacada l'ha protagonitzada el portaveu del Partit Popular, Pablo Casado. Ahir en roda de premsa va insinuar que Carles Puigdemont podria acabar igual que l'expresident Lluís Companys. Recordem que Companys va ser detingut, empresonat i executat a Montjuïc per proclamar l'estat català. Així ho deia Casado.
Pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años.
Ara seguirem amb Casado abans, però una última hora que ens arriba, i és que Carles Puigdemont està entrant al Parlament. Recordem que Carles Puigdemont compareix aquesta tarda a les 6, de manera que aquesta última hora, recordem, Carles Puigdemont arriba al Parlament. Més tard escoltarem la seva compareixença. Seguirem Casado. També ha dit que a títol personal il·legalitzaria els partits independentistes per la llei de partits. Les crítiques contra el portaveu popular han estat molt dures, però cap dirigent del seu partit l'ha matisat o desautoritzat. Pedro Sánchez ha demanat a Mariano Rajoy que amagui els seus piròmens. Ho ha fet a través del seu compte de Twitter i també en un acte ahir a Barcelona.
També s'ha referit a les paraules de Casado, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Colau ha piulat a la xarxa afirmant que, en una democràcia seriosa, Casado demanaria disculpes o dimitiria. També el defineix com un piròman. Més dur encara s'ha mostrat el diputat al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, que ha titllat Casado de miserable. També a les files de Podem han parlat.
S'han pronunciat, sí, i és que Irene Montero, portaveu de la formació, s'ha referit a les paraules del seu homòleg popular com unes declaracions guerracivilistes. I Pablo Iglesias es pregunta a Twitter si Casado és un ignorant o un provocador i és responsable. Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, ha definit les declaracions de Casado dient que han estat torpes i que qui sap d'història sap que Casado no parla de què podria acabar fusilat, sinó detingut.
Déu-n'hi-do amb les declaracions de Casado. Avui els diaris van plens d'opinions i editorials que val la pena comentar, com per exemple el del País, que titula Ante el precipicio. El diari afirma que si es produeix una declaració unilateral d'independència, els catalans s'enfrenten a su final como proyecto. Continua afirmant que nada ni nadie espera a los independentistas detrás de la DUI, solo el caos económico y la soledad política, y conclou de forma contundent: si tal declaración se llega a producir, llamamos a las fuerzas políticas a que se pongan sin matices al servicio de la restauración del orden constitucional.
També des de Madrid, La Razón parla d'un secessionisme sin límites, capaç de saltar el Parlament i de provocar la legítima reacció de l'Estat. El mitjà s'aventura a pronosticar el resultat de la jornada d'avui. Este desafío debe ganarlo el Estado de Derecho, no hay otra vía. Todas las medidas deben ser empleadas para neutralizar la independencia de Cataluña. Encara en clau espanyol, l'editorial de l'ABC va en la mateixa línia, afirmant que Puigdemont toca a su fin, defineix la relació del govern amb la CUP i Esquerra com un xantatge i opina que el president català està obligat a declarar la independència de Catalunya. I diu que el gobierno debería asumir que se han terminado las contemplaciones.
Molt crític, però amb Rajoy s'ha mostrat El Mundo. El seu editorial afirma que Espanya segueix esperant la reacció del seu president i que és incomprensible la seva falta de cintura política. Afirma que els culpables de tot són els governants catalans, però que Espanya no puede seguir parapetada en la proporcionalidad porque los actos de la Generalitat son la desproporción en sí misma. Per últim, afirma que intervenir contra la cúpula dels Mossos d'Esquadra és imprescindible. Això en clau espanyola. En clau catalana, el diari Ara parla de les conseqüències de l'1 d'octubre i d'una decisió històrica.
Històrica, i justifica el dret a decidir dels catalans en la incapacitat de l'Estat espanyol d'acceptar la seva naturalesa plurinacional. Conclou afirmant que Puigdemont ha d'encaixar tots els desitjos, els dels que volen la independència i dels que volen l'autogovern, ara amenaçat pel govern de Rajoy. En una línia més moderada es mou La Vanguardia, que parla de l'hora de la verdad. El diari es posiciona a favor d'una solució pactada al conflicte, però creu que l'independentisme ja ha partido en dos la societat catalana. També profunditza en l'aspecte econòmic, preguntant-se què firma extranjera querrà compartir la suerte de Catalunya quan sus instituciones no dan les seguridades jurídiques imprescindibles. El periòdico, per la seva banda, no justifica l'acció del govern sota el títol No en nuestro nombre. Recorda el punt de partida del tot plegat, aquell famós referèndum o referèndum que va plantejar Puigdemont. El diari, però, recalca que Catalunya és mucho más plural i diversa i que si es declara avui la independència serà la culminació d'una responsabilitat històrica.
Per últim, el punt avui aposta per la independència, afirmant que Puigdemont no pot fer altra cosa que legitimar el resultat d'una votació amb 2 milions de participants. També valora les paraules de Pablo Casado emparant-les en el nerviosisme de Madrid amb la situació. I més enllà dels editorials, també destacant un parell d'articles avui als mitjans de comunicació. El primer, molt, molt contundent aquest, eh?
Bastant contundent. Els redacten avui a El País, els col·laboradors habituals de TV3 i Catalunya Ràdio, Nacho Martín Blanco i Joan López Alegre. Afirmen que deixen aquests mitjans sota la frase «Adiós al circo del odio», perquè són assetjats per no seguir el pensament majoritari. Tanquen l'article dient que preferimos renunciar a nuestros emolumentos que seguir aguantando el desgaste emocional que supone participar en este circo del odio en España. Per últim, el periodista Carlos Herrera escriu al diari ABC i va molt més lluny en les causes del que ell anomena el problema català. Ens quedem amb aquesta apel·lació a la llei, que cito de forma textual, Cuando los tiempos de Macià, la cosa se medio arregló con el Estatuto de Autonomía. Cuando los tiempos de Companys, con un par de cañones del general Batet. Pero ahora las soluciones han de venir de la mano de la ley.
Unido.
Anem ara a la premsa internacional de portes en fora.
La premsa internacional que segueix amb la seva extensa cobertura del procés independentista català, des de les principals capçaleres europees i nord-americanes, es fa un especial èmfasi en el desafiament sobiranista, la voluntat de Puigdemont de declarar la independència i la previsible actuació del govern espanyol per acabar. El principal titular l'ofereix Bloomberg, que ha assegurat que la policia espanyola té tot preparat per detenir Puigdemont si es declara la independència aquesta tarda. Segons fonts properes a la policia, el govern té agents especialitzats a Barcelona per evitar la possible intervenció dels Mossos d'Esquadra i defensar, en aquest cas, el president català. El mateix article senyala que es desconeix si Rajoy donarà l'okay a la intervenció policial, però el que està clar és que el pla està perfectament traçat per detenir Puigdemont. Important també, Bloomberg és un mitjà econòmic, important saber tot el tema de les empreses, tot el tema de les empreses que estan marxant, perquè a aquesta hora hi ha una altra empresa que ha decidit marxar del territori català.
Ni més ni menys que eDreams. L'empresa de viatges amb seu a Barcelona ha decidit traslladar la seva seu a Madrid. Recordem que és l'última, com ja hem dit. La decisió té com a objectiu protegir els interessos dels clients, accionistes i treballadors davant la inseguretat jurídica a Catalunya, segons afirma un comunicat que ha publicat la mateixa empresa. Durant la setmana, però, nou empreses catalanes que cotitzen a l'IBEX 35 han decidit traslladar les seves seus socials a altres ciutats espanyoles. Aquestes empreses estan valorades en 77.000 milions d'euros. 77.000 milions d'euros. Entitats financeres com el Banc Sabadell o CaixaBank han al·legat una situació d'inseguretat jurídica per fer aquest desplaçament a ciutats com València o Alacant. Altres empreses catalanes, com Gas Natural Fenosa o Aigües de Barcelona, també han anunciat el trasllat de seus socials a Madrid.
Des de l'1 d'octubre i només en 3 dies, CaixaBank i Banc Sabadell van tenir unes pèrdues de 3 milions d'euros. Com a conseqüència d'aquests desplaçaments de seus socials, la prima de risc espanyola, el deute espanyol en aquest cas, ha pujat en 5 punts, arribant fins als 133 punts bàsics. I, per altre costat, la multinacional farmacèutica Grifols, que és l'única de les 7 empreses catalanes que es queda.
Sí, és la de les que pertanyen a l'IBEX 35, l'única que es queda i que ha decidit mantenir la seva seu social a Catalunya, tot i que fonts de l'empresa han comunicat a l'agència EFE que en l'hipotètic supòsit que l'actual situació derivés en un nou escenari que pogués afectar el curs normal dels negocis o de la situació financera de la companyia, el Consell acordaria les mesures necessàries. I ara és moment de passar de l'economia a la legalitat, que és una altra de les pedres angulars del conflicte, no, Pol?
Abans, però, tenim el portaveu del govern espanyol amb declaracions, unes declaracions que, déu-n'hi-do el que deia Pablo Casado, Jordi Turull, el govern català, compte, Jordi Turull, per tant, que ha parlat aquest matí en roda de premsa i així s'ha expressat.
És molt greu que hi hagi doncs, aquestes pressions i aquesta dinàmica i amb les mesures que va aprovar el Consell de Ministres per afavorir directament doncs, que se'n vagin de Catalunya. De fet, per part del govern de l'Estat, allò de l'antes alemana que catalana, doncs ja hi ha un sector de gent que no ens sorprèn, no? Però que sàpiguen que intenten perjudicar l'economia catalana que van perjudicant l'economia del conjunt de l'Estat.
De l'economia en parlarem més tard amb alguns dels nostres experts aquí a l'Autònoma. Com anàvem dient, passem de l'economia ara a la legalitat, que, com hem dit, és una altra de les pedres angulars del conflicte, Pol.
Aquests dies hem vist com l'actuació de la justícia, però no es limita a actuar contra el govern. També han sortit perjudicats els presidents de les associacions catalanistes Òmnium i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, a més dels majors dels Mossos, Josep Lluís Trapero, tots ells investigats per presumptes delictes de sedició. El passat divendres van comparèixer els tres i en van sortir en llibertat i sense mesures cautelars. Ara bé, es van endur l'advertència a casa, ja que la jutgessa no va descartar que hi hagin noves citacions, així com vagin apareixent noves proves.
En un altre ordre de coses, qui està fent servir la justícia al seu parer és el govern espanyol, que tot i les amenaces no ha volgut ensenyar massa més cartes sobre el que pot arribar a passar. De fet, l'especulació sobre les mesures que des de Madrid poden emprendre van des de l'aplicació de l'article 155 a l'article 156, passant per l'article 8. Cada un pitjor que l'altre, de debò, Pol. I entre tant l'article i tanta legalitat, què pot fer, que pot fer perdre, disculpeu, a més d'un, fem un repàs de cada una de les mesures constitucionals a les quals poden recórrer. Article 155.
Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
Article 116.
Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, así como las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma será decretado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. El estado de emergencia será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, también previa a autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos de sí mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder, ojo, de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. El estado de sitio, de unido a maquetja, será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del gobierno y el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
I per últim, el temut article 8.
No se n'ha parlat prou, jo crec, d'aquest article 8, perquè diu: las fuerzas armadas, constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Escoltem, si et sembla, el comentari que hi posa el col·laborador del Tot Plegat i membre de Ciutadans a Cerdanyola del Vallès, en Gorka Samaniego.
No tiene diferentes herramientas jurídicas para poder parar la supuesta declaración unilateral de independencia de esta tarde. La que más suena es el 155. ¿Qué es lo que tiene el 155? Tiene una peculiaridad, que es que interviene el poder legislativo. Cierto es que lo inicia el poder ejecutivo, pero tiene que ser el Senado el que, por mayoría absoluta de sus miembros, decida aplicar el 155. Senado, que mayoría absoluta, que tiene el Partido Popular ahora mismo. Pero participa el poder legislativo, no es solo el poder ejecutivo. El 155 también incluye avisar a Puigdemont, decirle que está actuando al margen de la legalidad y hacerle invitarle a volver a actuar dentro de la legalidad. Si no es así, ya se iniciará y se desplegarán los efectos del 155, que implica la asunción por parte del Estado de aquellas determinadas competencias que estén actuando al margen de la legalidad. Por tanto, no sería una herramienta jurídica de aplicación inmediata, sino que podríamos estar hablando que pueda desplegar efectos en 3-4 días de aquí a lo que suceda hoy. Pero el gobierno tendría que iniciarlo hoy, pasar por el Senado, avisar a Puigdemont y a partir de entonces el contenido del 155 concreto, ver cómo se desprende y cómo se despliega en este caso concreto.
UAB Radio. Especial 10 d'octubre. Amb Pol Corredoira i Pau García.
Continuem aquí en directe, passen 19 minuts de les 5 de la tarda.
I ahir a València un grup de feixistes va intentar rebentar la tradicional manifestació de l'esquerra nacionalista valenciana. Manifestació que, com els anys anteriors i des de fa més de 35 anys, reclamava major independència del País Valencià. Aquest any amb el lema Sí al Valencià.
Mitja hora abans de l'inici de la marxa, un grup d'ultres va agredir els ciutadans que començaven a concentrar-se a la plaça de Sant Agustí. Va ser aleshores quan la Policia Nacional va desplegar un cordó policial per tal de garantir la seguretat dels manifestants. Ara bé, la mobilització va començar, els càntics i insults des de la contramanifestació ultra no van parar, més aviat tot el contrari, i es va trencar aquest cordó de seguretat.
Sí, i com a resultat, dues noies van ser atacades per diversos individus. En aquest moment, un noi va sortir per defensar-les i un grup més gran de feixistes el van intentar apallissar fins que la Policia Nacional va carregar sobre ells. En aquesta baralla, un fotoperiodista del País, José Jordán, també va ser agredit mentre realitzava la seva feina. A partir d'aquest moment, al més tens de la tarda, tota la manifestació va seguir amb relativa calma, tot i que el setge continuava. Finalment, la mobilització va haver de canviar el seu recorregut, ja que a la zona del parterre un altre grup feixista els esperava.
Com a resposta política, tant Compromís com Podem, a part de condemnar la violència viscuda allà, també han demanat la immediata dimissió del delegat del govern a la comunitat, Joan Carles Moragas. Ni aquestes noies ni el fotoperiodista del País van ser les úniques víctimes. Entre ells, el periodista Miquel Ramos va compartir al Twitter diversos vídeos de les agressions que va patir per part de l'extrema dreta. Hem de dir que cap persona ha resultat detinguda.
Escoltem ara, si us sembla, el comentari que hi posa el redactor dels serveis informatius de UAB Ràdio, Ricard Peña.
A lo largo de la historia, todos los pueblos han tenido que enfrentarse a un mismo rival, el olvido. Olvidar es cuanto menos peligroso, ya que nos desprotege de los errores pasados. Y aquí, ya sea España o Cataluña, hemos olvidado algo que a lo largo de estas semanas nos está costando sudor y lágrimas recordar. España es y siempre ha sido un estado franquista. Lo sucedido ayer en Valencia no es una sorpresa, por extraño que parezca. Cualquiera que se haya movido un poco por sus calles sabe lo nutrido y extendido que están los movimientos de extrema derecha. Palabra paliativo, por otra parte, que abundan los medios para evitar decir su verdadera naturaleza, nazis. No jóvenes en busca de pelea con ideas políticas confusas. Estamos hablando de fascistas formados, que buscan de manera sistemática dentro de su amplio abanico de víctimas, homosexuales, feministas, rojos, gente racializada y anarquistas. Cualquier diferencia es motivo de castigo. Insisto, hemos olvidado ya no el pasado, sino que casi olvidamos el presente. Las cazas de los Yomus cuando gana el equipo valenciano en el Mestalla, dejando la avenida de Aragón intransitable. Amenazas online a tuiteras feministas, espacios políticos reventados, como ocurrió dentro de los muros de la Facultad de Historia, o las pintadas que vimos con la llegada de Ana Gabriel a la capital valenciana. Repito, lo de ayer no fue una erupción espontánea. Lo que se vivió ayer delante de la iglesia de San Agustín fue el resultado de años de libertad e impunidad para estos colectivos. Y este es el problema, el olvido. Y en la sociedad posmoderna del todo vale y de todas las ideas se deben respetar, hemos olvidado que el fascismo mata. Mató a Carlos Palomino, mató a Carlos Giuliani, mató a Aitor Zabaleta y mató a Guillem Agulló. Y ese fascismo sigue vivo, pero sobre todo impune. España es un país franquista porque se puede ser franquista en él. Se puede cantar el cara al sol en la Plaza Cibeles, se puede agredir, se puede vejar y todo seguir igual. Por eso nunca olvidemos, recordemos y con esa memoria no permitamos que esto pueda suceder. Abramos los ojos y recordemos una democracia de verdad.
UAB Radio. Especial 10 d'octubre. Amb Pau García i Pol Corredoira.
22 de les 5 de la tarda. Continuem aquí en directe en aquest especial informatiu. Com hem arribat fins aquí? És una molt bona pregunta, és una pregunta que jo crec que cal respondre i és una pregunta que hem d'estar pendents. També a aquesta hora, molt pendents del context i també del directe, perquè ara mateix hi ha molta gent, Pau, a l'Arc de Triomf.
A l'Arc de Triomf, sí que hi ha molta gent, s'està ocupant tota la via, estem veient imatges en directe, estelades, molta densitat de gent. Hi ha una pantalla gegant, de manera que tots els assistents puguin veure què està passant en directe. Ara mateix el Consell Europeu està parlant Donald Tusk.
El seu president.
El seu president, exactament. I demana a Puigdemont que s'obri el diàleg i que no pot seguir per aquesta via.
Nosaltres el que fem, si us sembla, mentre veiem aquestes imatges, les comentarem en directe, seguirem en directe fins que l'actualitat ens ho permeti. Recordem tot el que ha succeït fins ara, perquè...
Que no és poc.
Que no és poc, perquè l'1 d'octubre es va celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i més de 3 milions de persones es van mobilitzar als carrers.
Es diu molt ràpid 3 milions de persones, Pol.
Sí.
3 milions de persones. És a dir, crec que és la mobilització més multitudinària que s'ha fet respecte al procés d'independència de Catalunya. Veiem com la Diada del 2012,
sí,
que fa poc va ser utilitzada no massa a favor dels unionistes, trampejant la foto, col·locant-la per els interessos que ella, per la manifestació del dia del diumenge passat, dient que la imatge referent a la manifestació de la Diada del 2012 era una foto aèria d'aquest passat diumenge. Ho va publicar Rosa Díaz, immediatament va retirar el tuit,
sí,
donant-se compte de la cagada que havia fet, però bé, és que el fet és que són 3 milions de persones que es van mobilitzar de manera pacífica.
Correcte.
De manera pacífica.
Dir-te que els resultats definitius, que ja són públics, que ja estan publicats, comptaven un total de 2.286.217 vots, d'un total de 770.000 censats a col·legis clausurats que no van poder formar part d'aquella votació. El sí es va imposar amb un 90,18%, el que representen 2 milions, més de 2 milions de vots per part del sí. El no es va quedar en segona posició amb el 7,83% dels vots i els vots en blanc gairebé no arriben al 2%.
Recordem també, però, que la participació no va arribar al 50%.
Bé, molta gent...
El 42. Molta gent la invalida per això, no li dona les garanties que hauria d'haver tingut. Clar, es van tancar també molts col·legis. Molta gent que va votar després no se li va tenir en compte el vot. Clar, són tot de factors que vulguis o no, doncs, clar, li treuen garanties al referèndum o no. Això és un fet que ha estat molt discutit i que avui el Parlament, clar, es vol declarar la declaració unilateral d'independència amb un referèndum fet aparentment sense garanties, segons diuen alguns. No sé quina pot ser resposta.
De fet, en l'exercici d'aquell referèndum, amb l'objectiu d'evitar, millor dit, la seva celebració, la Policia Nacional va fer ús de la força a diversos punts del territori i va provocar gairebé 900 ferits.
900 ferits, que es diuen ràpid. Uh-huh. Vam veure com les xifres canviaven, però canviaven de sobte sense parar. Potser a les 12 del migdia estàvem parlant de 30... No, de... sí, podria ser de 30 i algo ferits.
Sí, va pujar molt ràpid.
I tot just després, al cap d'una hora, una horeta i mitja, estàvem parlant d'una xifra que pujava de la centenar, del centenar, sí, de ferits. I aquestes xifres van anar eixamplant i eixamplant. Quan va sortir la xifra de 400 ferits, que tothom es va posar les mans al cap, mare de Déu. I així fins a arribar al final, fins a la vesprada, que vam arribar finalment a aquests 800 i després van anar ampliant fins als 900. D'altra banda, també la Guàrdia Civil també va tenir el seu propi recompte de ferits. Primer pel Ministeri parlaven d'uns 19 ferits, després abrumats per la xifra que suposaven els ferits ciutadans, civils, doncs van eixamplar aquesta xifra. No sé si verdaderament o de manera manipulada. El fet és que va generar certa controvèrsia i bueno, hi havia detractors com seguidors de les xifres que va proporcionar el Ministeri d'Interior.
Recordem que la xifra que va donar Salut en el seu últim informe datava a 893 persones que van requerir assistència sanitària. Només d'aquestes 893, 384 van ser només a Barcelona, a Girona 250, a Tarragona 42, a Lleida 111 i a la Catalunya Central 47. Totes elles ja tenen l'alta hospitalària.
D'altra banda, va ser increïble. Ara que recordem ciutat per ciutat, poble a poble, va ser increïble la quantitat de gent mobilitzada, no només a Barcelona ja, sinó també a la resta de ciutats. Recordem que la manifestació de Girona, fotografies també impressionant, com es van omplir el passeig, la plaça, va ser sensacional. D'altra banda, però, deixant de banda els resultats electorals, sí que va haver-hi unes reaccions polítiques al respecte, a l'acabar la nit, i Rajoy i Puigdemont van comparèixer la mateixa nit. Rajoy va dir, per una banda, que bueno, estava a favor de la policia, de la seva actuació i de la Guàrdia Civil, i va afirmar que no s'havia celebrat cap referèndum.
Sí, també ho van afirmar molts mitjans en aquella jornada. De fet, abans que es produís, recordo un editorial de l'ABC que diu «Hoy no habrá referèndum». Òbviament, el dia següent deien «Hoy no ha habido referèndum» o «Ayer no hubo referèndum», però sí que és veritat que va sortir el president espanyol doncs, afirmant que no s'havia celebrat cap situació. En canvi, va sortir el president de la Generalitat que va condemnar la brutalitat policial i que va anunciar que s'havia celebrat el referèndum, com doncs sembla que va ser.
Jo crec que 3 milions de persones al carrer, trobo que és mobilització prou seriosa com per prendre-la com a decisiva, almenys que s'ha celebrat un referèndum. És gent mobilitzada a favor d'una causa. D'altra banda, també la condemna de la brutalitat policial que va fer el mateix president de la Generalitat a la nit i que va estar tuitant a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a qualsevol lloc, a Instagram i tot, els Instastories. Les noves tecnologies estan tenint un paper important.
Absolutament d'acord.
Durant el dia d'octubre vam veure com la gent es llançava a fer aquest periodisme ciutadà que a vegades parlem aquí a UAB Ràdio, que som tant detractors com seguidors d'aquest periodisme ciutadà, i vam veure com van ajudar també a fer un seguiment de la jornada. Vam veure com va ser un fil a seguir un lloc on veure on s'estava donant a terme totes aquestes repressió policial, tot aquest tancament de col·legis, i que facilitava que la gent s'anés movent de col·legi en col·legi, carrer a carrer, per anar expressant el seu suport i encadenant-se fins i tot a les portes dels col·legis per evitar aquesta bueno, perversió de la votació. En qualsevol cas, aquesta brutalitat policial va ser després exportada a diferents països, els seus propis mitjans de comunicació en van fer ressò, es va portar la Comissió Europea, sempre va dir, no es van expressar del tot bé, condemnaven la repressió policial, alhora demanaven el diàleg. És una miqueta el joc de l'hora del hàmster, no?
Sí, fixa't que molta gent, que segur que coneixeu, va dormir en col·legis electorals, que això no s'havia vist mai en la història democràtica d'Espanya. Molta gent va fer nit allà, van esperar arribar de la policia, en molts casos van arribar, altres, sortosament no va ser així. La jornada, però, va durar tot el dia, tot el matí, tota la tarda, van veure incidents, però és que a la nit va arribar tot allò dels hotels de Calella, dels hotels de Pineda de Mar, Pau, que segur que ens en recordarem, en què els policies deien allò de «déjennos actuar», no?
«Déjennos actuar», «viva Espanya», «viva Espanya». Bé, és que és això, va ser un cúmul de situacions. Era anar d'un despropòsit cap a un altre. Era veure com la desaparició primer i després els policies dient que els deixessin exercir el seu dret. El seu dret i el seu deure. Escolta'm, van ferir molta gent. I a sobre, no sé, va ser bastant polèmic, bastant lamentable, fins i tot. Tot i així, l'endemà, les mostres de rebuig a la brutalitat policial van ser presents a tota Catalunya, es van extendre encara més, ja no a les xarxes socials, sinó tots els ajuntaments van organitzar, doncs això, manifestacions pròpies cada ciutat, cada poble, i es va fer una aturada a les 12 del migdia.
També, abans de continuar, són 6:15 de la tarda, ja s'estan registrant alguns incidents, i hi ha una imatge que circula per les xarxes en què una unitat mòbil de TV3 doncs, té pintades com, per exemple, Viva Espanya doncs, sobre el capó, un cotxe d'aquests de ENG, ja el té alguna pintada. Per tant, aquestes primeres situacions que ens trobem. Digues, Pau.
Què haurà fet aquesta pintada? Perquè el Parlament està completament blindat.
No, mira, no? Doncs és a les Illes Balears, on l'enviada especial Margarida Solivella diu que més de 30 anys de feina per TV3 a les Illes Balears i mai m'havia trobat això. Doncs aquesta és la piulada que ha realitzat fa unes horetes Margarida
Solivella. Que és el cotxe
Solivella
de TV3 del qual estem parlant.
Sí.
D'acord, dic perquè el Parlament estava blindat.
Difícil, fer aquesta... Sí, era una heroïcitat fer això, eh?
Sí, déu-n'hi-do. I és que això, el Parlament el tenim, com hem dit, blindat. Hi han més de 900 mitjans acreditats per fer el seguiment d'aquesta jornada d'avui, de la compareixença de Carles Puigdemont i de les immediates, esperem, reaccions polítiques al respecte. És una xifra rècord.
Doncs sí. De fet, nosaltres fins i tot hem demanat acreditació per ser-hi avui al Parlament, però, evidentment, per l'alt volum de mitjans acreditats no hem pogut rebre nosaltres aquesta acreditació, hem prioritzat altres mitjans internacionals, per tant, cosa que entenem i compartim, per tant, doncs, nosaltres fem aquest especial des d'aquí i el millor que podem.
Sí, com sigui, també tenim gent destinada allà, enviats especials, així que en qualsevol cas, a la mínima que passi alguna cosa rellevant, connectarem ràpidament amb ells perquè ens facin una crònica dels fets.
De moment, el que sí que hem de fer és recordar aquell 3 d'octubre, aquella aturada de país que no havia tingut precedents. Carreteres tallades, serveis mínims de transport. De fet, va haver-hi molta estona d'aquell dia sense metro, que jo no havia vist una cosa igual. Tampoc va haver-hi sanitat, tampoc va haver-hi una gran part dels comerços que van estar tancats. Més de 700.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es va mobilitzar a la capital catalana i a les 9 de la nit va comparèixer el rei. I hi havia molta expectació pel rei, però el rei va mostrar-se a favor de la unitat d'Espanya. Hi ha un vídeo que circula per la xarxa també que ha fet Crida per la Democràcia en què compara el discurs de Rajoy després dels fets de l'1 d'octubre amb el del rei Felip VI, i hi ha molts termes que són semblants. I deia, ostres, és que
podem parlar que el discurs del rei va ser un discurs plenament polític. Uh-huh. És a dir, va ser una alineació, o sigui, un... Molt afí al govern en cap que hi ha ara a l'estat espanyol. Bé, és que va ser com la cireta del pastís. Després de veure'ns com portàvem una jornada d'aturada general, nou terme. Això també s'ha de dir.
És veritat.
Que si vaga general, que si aturada general, bé, es va fer participar a diferents institucions. El fet és que va ser molt multitudinària. Més de 700.000 persones. Transversal. Aquesta paraula és clau, transversal. Vam poder veure com diferents sindicats, com diferents ideologies, com anarquistes, comunistes, animalistes, com tothom s'ajuntava i caminava al son d'un sol objectiu, que és el de la independència de Catalunya.
Parèntesi molt ràpid, estava parlant, ho has dit fa una estona, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha dit president Puigdemont, no anunciï res que faci impossible el diàleg. Per tant, d'una forma una mica poc subtil, li està dient al president Puigdemont, avui no faci cap moviment que pugui desestabilitzar aquesta opció de diàleg, ho ha dit el president del Consell Europeu, Donald Tusk. Digues, Pau.
Bé, és que aquesta notícia em deixa una miqueta capgirat. És a dir, indiferència. Indiferència durant mesos, durant setmanes, respecte a la qüestió catalana, complet indiferència, no volem fer de mediadors des de la Comunitat Europea, però ara, a poques hores, vinga, amenaça cap a Puigdemont. Bé, doncs, no crec que calgui res més.
Passant 5 minuts a 6:15 de la tarda, continuem en aquest programa especial. Ara recapitularem tot aquest context que tenim, que no és poc. Nosaltres el que farem ara és una petita pausa i tornem d'aquí 3 minutets. Fins ara.